Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Miquel Buch ha defensat aquesta tarda l'actuació dels Mossos i ha demanat aïllar els grups provocadors i agitadors. En una conferència de premsa, després d'una reunió d'urgència aquest matí, el conseller d'Interior ha dit que no dimiteix i ha assegurat que no hi ha cap motiu per aplicar la Llei de Seguretat Nacional espanyola. El conseller ha donat explicacions sobre les actuacions de la policia catalana durant les protestes que s'han fet després de la publicació de la sentència del procés. Ha defensat aquesta intervenció i ha demanat aïllar els grups violents, com dèiem. Igualment ha estat clar davant dels brots de violència, dels quals ha dit que provocaran que la policia actuï. Sobre les possibles incitacions a la seva dimissió, Buch ha respost que forma part de la normalitat que es demani aquesta renúncia. Buch ha estat categòric i ha dit que no hi ha motius perquè el govern espanyol apliqui aquesta llei de seguretat. D'altra banda, Quim Torra s'ha negat a parlar sobre els aldarulls que hi va haver ahir a la nit en diverses ciutats de Catalunya. Ha estat a Caldes de Malavella, on ha participat, juntament amb l'exlendacari Juan José Ibarretxe, en una de les marxes per la llibertat, que han començat avui i que culminaran divendres a Barcelona. Concretament, surten des de Girona, Berga, Vic, Tàrrega i Tarragona. És una iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. I encara en el terreny polític, destaquem d'una banda que el vicepresident Pere Aragonès ha fet en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies una crida a la calma i ha exigit a Pedro Sánchez política de diàleg i de negociació. Precisament el president del govern en funcions, d'altra banda, ha rebut aquest migdia Pablo Casado a la Moncloa i aquesta tarda el líder de Podem, Pablo Iglesias, i el de Ciutadans, Albert Rivera. El president del PP ha dit que la Fiscalia ha d'actuar contra Quim Torra i Roger Torrent perquè han incitat, ha dit, al desordre públic i a la violència. Deixem de banda la situació política a Catalunya per comentar-vos que s'ha fet avui un pas judicial endavant contra els dos principals responsables del projecte Castor, el controvertit dipòsit artificial de gas natural que hi ha davant de les costes del Montsià i del Baix Maestrat. Després d'una instrucció de gairebé 5 anys, el jutge envia a judici el president del magatzem submarí, Recaredo del Potro, i el conseller delegat, José Luis Martínez Dalmau. El titular del jutjat número 4 de Vinaròs, Javier Verdaguer, dona validesa a la relació entre les injeccions de gas i els terratrèmols que l'empresa intentava desvincular sense èxit i que experts com el geòleg Josep Gineu o el catedràtic Luis González Vallejo havien argumentat en les seves compareixences davant la Comissió d'Investigació del Parlament de Catalunya. En plana cultural destaquem que la sala Domènec i Montaner del recinte modernista Sant Pau de Barcelona acull a aquesta hora a les 8 un concert amb la soprano Karin Tinei i el pianista Daniel Tarrida interpretaran Live Victoria 2019. I un últim apunt. S'inaugura aquest vespre al Museu d'Alcover la mostra Joan de Capiroi d'Alcover a Andorra, records i imatges d'un religiós que va ser príncep. És una mostra interpretativa sobre el qui va ser arcabisbe, bisbe d'Urgell, Joan Martí Alanis, que va tenir unes arrels familiars i vitals molt vinculades al poble d'Alcover. Us deixem amb una nova edició del programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
En el cas dels professors, l'educació passa a través de l'ensenyament. No hi ha un moment en què s'educa i un altre en què s'ensenya. Seria una esquizofrènia. Si ets professor de llengua i literatura, per exemple, eduques ensenyant llengua. Poso un exemple elemental que ve al cap de la meva pròpia experiència. Si estic davant d'un nen de Sierra Leona que està famolenc, el que he de fer és donar-li menjar. El nen té gana i ha de respondre a aquest fet. Li dono pa. Si no, què faig? Li dic que esperi una mica, que li vaig explicar unes quantes coses abans? No, li dono el pa i punt. L'important és la consciència que tinc al donar-li aquest tros de pa. Per tant, si sóc professor de català o d'història, he d'ensenyar català i història. No he de deixar anar sermons. La qüestió és que hi ha una manera de fer classe que fa que els nois aixequin el cap i diguin aleshores, estudiar és interessant. A partir d'aquí, són ells que comencen a preguntar i tu d'on surts? Per què dius aquestes coses? Si arribes a classes i els esclafes perquè tens la pretensió d'ensenyar-los analíticament com està feta l'estructura, les rimes, les referències i la retòrica dels poemes de Josep Marc, els nois es tornen bojos i després de mitja hora no et suporten. Però com que no et poden pagar un tret a tu, se'l peguen a ells mateixos. És a dir, s'adormen, es perden, es dopen. Si per contra entres a classe i dius, nois, quan tenia la vostra edat, vaig descobrir que Josep Marc parlava de mi. I potser també parli de vosaltres. I encara que ells et mirin i diguin, professor, però què dius? Comences a parlar de tu. Jo els explicaria que després del meu primer desengany amorós em va caure a les mans un poema de Josep Marc que em va fer plorar d'emoció. És un que diu, si com l'Otaur se'n va fuit pel desert i si us interessa ja el trobareu. Jo vaig plorar de commoció perquè vaig veure la meva experiència descrita per un home del segle XV que en 6 versos havia fotografiat el que m'estava succeint. D'aquesta manera, vas a classe i dius, nois, escolteu això, que és increïble. I encara que sembli mentida, enmig del brugit que els toca viure, els nois admiren i diuen, és veritat. I s'acompleix així, de nou, el miracle de l'educació. Es pot dir alguna cosa més bonica d'un mateix? Eduquem donant la vida a la nostra assignatura, igual que el pare treballant o ocupant-se de les tasques de la llar. Les paraules serveixen molt poc per educar, mentre que, si vius el que et toca, si respons al que se't demana que visquis, el teu testimoni educa.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
L'altre dia llegia la psicòloga Raquel Aldana la següent idea. El amor durarà tanto como lo cuides, y lo cuidarás tanto como lo quieras. Em va agradar i vaig pensar quant esforç i reflexió hem de fer encara en ajudar els nostres alumnes a entendre allò que els passa, a entendre les seves emocions i els seus sentiments. I fer un pas més encara, ajudar els nostres alumnes a no ser esclaus d'aquests sentiments i emocions i de tenir l'equilibri necessari entre la raó i el seu cor. Tot això és especialment necessari a l'adolescència. Per això avui, a l'hora del pati, volem reflexionar d'aquesta etapa de creixement que tant preocupa els pares, tant engresca alguns educadors i tanta por provoca als altres.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més a l'hora del pati. Avui ens acompanyen l'Eva Bach i la Montse Jiménez. Bona nit a les dues.
Hola, bona nit.
Bon
venen al nostre programa per parlar d'una sèrie de temes i un llibre que han escrit juntes, però ja en sabeu com som els a l'hora del pati i el primer que podem preguntar-los és com van anar a parar això de l'educació. Perquè les dues tenen experiència, diguéssim, tant en l'educació més àmplia com en la pròpiament acadèmica. Això qui vol començar?
És una condició per venir al programa.
Sí, sí, sí. No, nosaltres fem la discriminació
estem
oberta.
Estem contentes de complir-la.
Sí.
Endavant. Sí, perquè no ens imaginem les nostres vides. Ella encara hi és, a l'aula, i jo no m'imagino la tasca que faig sense haver passat primer per l'aula. I això ho vaig fer molt conscientment, de voler passar primer per l'aula abans d'anar a fer teories o anàlisis des del punt de vista de la psicopedagogia. Mm? Jo no la vaig escollir, l'educació, la pedagogia, concretament. Me la vaig trobar, perquè m'atreia la filosofia i vaig tenir la sort que el primer curs de filosofia en aquell moment, amb el plan maluquer, era filosofia, psicologia i pedagogia comú a primer, i llavors a segon ens dividíem, i vaig entrar per filosofia i em vaig enamorar de la pedagogia, i aquí estic des d'aleshores.
I a l'aula, diguem-ne, com a docent, has donat classe de...
He estat a infantil i a primària durant 7 anys. I amb els 7 anys vaig sortir precisament pel tema de l'educació emocional, que va ser una altra descoberta allà.
I la Montse?
Jo crec que ara estava pensant, i el primer moment en què em va fer clic potser la vocació era d'una manera inconscient, no? En aquella etapa on quan encara nosaltres fèiem molt de joc simbòlic, quan érem petits i petites, i a casa ja jugava a ser senyoretes amb un llibre que eren Les Meravilles del Mundo, aquells llibres que regalaven algunes entitats financeres en aquell moment i que quasi bé encara a hores d'ara puc reproduir de memòria, no? Però curiosament, vaig fer ciències també en la meva trajectòria i fins a COU, no? Però després m'apassionaven molt els idiomes i vaig decidir, doncs, bé, faré alguns estudis vinculats als idiomes i em dedicaré a ser professora. I en el moment en què vaig dir estic on he d'estar, és la primera vegada que un alumne em va dir gràcies. En aquest moment, dius, és el lloc, no? I actualment compagino docència i formació i una mica com l'Eva, no? Que ella deia, sense haver passat per l'aula no seria on soc. Jo també, ara faig un parèntesis, penso que gràcies a persones com ella que surten de l'aula per també dedicar-se a acompanyar famílies, especialitzar-se en temes que ens ajuden molt a fer camí els que hi som, no? Però en aquest sentit, doncs, el meu peu a l'aula tampoc el vull deixar.
Això que dius del moment en què et van donar gràcies, realment la nostra feina és una feina en què no ens ha estat donat recollir el fruit del que fem, no? Sembrem per altres, no? Perquè s'aprofitin els altres, els de secundària, els de batxillerat, o els universitaris, o el món, diguem-ne. Però de tant en tant passa que algun alumne... Jo, des del meu punt de vista, hi ha dos reconeixements brutals. Quan entenen alguna cosa, se'ls il·lumina la cara, saps? Ah, no? És això. I després, quan això, un exalumne torna a dir, per cert, no? En aquell moment em vas ajudar o en aquell moment l'escola em va ajudar.
Cert. Així és, sí.
Raül?
No, estàs parant.
Disfrutant, estàs disfrutant de...
No, anava a dir... O sigui, que també fa falta aquestes persones... Tu has dit que estudies filosofia i pedagogia, és a dir, aquesta combinació d'estar a l'aula i de saber el que és la trinxera, per dir-ho d'alguna manera, i fer una reflexió de fons de què és educar, també és necessària. O sigui, no, a vegades perdem de vista aquesta combinació. Necessitem fer constantment i recordar-nos una reflexió de per què ens dediquem a això, què és educar, per què vam començar a treballar en educació, què ens va moure de veritat al nostre cor. Que amb la situació actual, que has de fer milions de coses a cada dia de la classe i has de gestionar, no saps molt bé, a vegades és molt difícil... en recordar-se d'això i tornar-ho a recordar. Perquè Montse, tu vas ser directora, he vist també, i com a directors crec que també hem d'ajudar els nostres professors a fer aquesta reflexió.
Totalment. Jo dic que he jugat una mica totes les peces, no?, del tauler de joc. I és bo, tenir aquesta visió, perquè una cosa és la visió del líder, la visió del lideratge, cap on vols reconduir tu el teu vaixell, i l'altra és la peça a l'aula, no?, aquell contacte directe amb la mirada dels nens, dels adolescents, que també és clau, no? Però t'obre perspectiva, jo penso.
Sí, el que també és cert és que a l'aula hi conflueixen moltes altres realitats que estan al voltant, que també eduquen, i la primera som els propis adults i que nosaltres estem transmetent quan ens posem allà davant, que ho deies molt bé a la presentació, no? I aleshores, és clar, jo veia també, quan estava a l'aula, que hi havia una feina molt interessant a fer per l'educació que estava fora de l'aula. I aquesta feina era una feina amb l'entorn més immediat, que és amb els propis docents i amb les famílies. Perquè els nens i nenes reflectien problemàtiques que si nosaltres les resolíem ja no reflectirien aquestes problemàtiques.
Tinc un amic que és professor universitari d'enginyeria, no? I ells tenen la doble dimensió, la investigació i la docència.
I com parleu? Perquè si ell és enginyer i parla de coses concretes i tu és historiador...
A través dels seus amics. Sí. I té una figura, a mi m'agrada molt, la trobo molt divertida, quan em diuen transferència de tecnologia, no? I els enginyers tenen, no?, la dimensió de ciència pura, la investigació pura, i després, com això que han descobert a la universitat, ho transfereixen per construir coses. A nosaltres, d'alguna manera, és un camí d'anada i tornada. És a dir, els professors no ens paguen per fer coses, ens paguen per pensar com fer perquè els nostres alumnes facin coses. El joc és diferent. I, per tant, has de partir d'una experiència, de veure com van les coses, i després reflexionar. Si una de les dues potes falla, falla el sistema, no? No podem acompanyar professors si no hem estat a l'aula, no podem acompanyar professors si no hem estat fora de l'aula pensant.
També és molt necessari, no? Jo ho deia al principi, persones que es dediquin a fer aquesta investigació i que ens acompanyin, no?, els que estem a l'aula i els docents, gràcies a les persones que han liderat tot el tema d'educació emocional en el nostre país, no?, en aquest cas com l'Eva, nosaltres tenim més eines, els docents a l'aula, gràcies als avenços en neurociència, perquè hi ha gent que es dedica a la neurociència, tenim també més pistes de com treballar o actuar amb determinats alumnes.
L'únic risc és que el procediment sigui deductiu i no inductiu, saps? Que es vagi de dalt a baix en lloc d'anar de baix a dalt. Perquè això, a l'ensenyament també hem patit molt decisions que s'han pres en despatxos, diguéssim. No? Això...
Sí, vaja, que fent el paral·lelisme amb els enginyers, sí que fa falta qui ajudi des de fora a construir ponts entre famílies i escoles, que és un element clau per l'educació, no? I llavors tu fer una miqueta de mediadora en aquest sentit, donant eines de comunicació, d'assertivitat, d'empatia, de bona relació entre famílies i professorat, allò que hem de dir, allò que no s'ha de dir mai, allò que amb quines actituds ens hem de presentar, amb quines actituds ens hem de dirigir uns a altres. Això és una feina que és paral·lela i que és importantíssima a l'educació, no? També, com el que es fa a l'aula.
És que a vegades hem perdut de vista, o perdem de vista que cada vegada més el mestre, sobretot el mestre de nens d'infantil, però també a secundària, per suposat a l'adolescència, la part de la família, com hem d'acompanyar la família, què espera la família que els hi diguem, perquè a vegades anem a les entrevistes amb els pares a donar-los una lliçó.
Uh-huh.
I el que la família necessita és un acompanyament. Està patint, segur que està patint. És veritat que a vegades venen a queixar-se i demostra el seu patiment amb la queixa.
Sí.
Però nosaltres hem de ser capaços de donar-hi la volta a això i, mira, et vull acompanyar. Tens aquesta dificultat al teu fill, a la teva filla, què podem fer? Aquest punt, a vegades, als professors ens hi costa molt fer aquest pas de que ja no tenim 25 alumnes o 30 a l'aula, sinó tenim 25 alumnes i les seves pares que estan allà que necessiten aquest recolzament.
Hi ha una cosa imprescindible que dius, que és la família, i la família ha de ser sí o sí la tercera pota del tamboret, no? I hem d'anar-hi de la mà. Però també hi ha un altre aspecte, que és moltes vegades ens hem passat temps culpant les famílies.
Sí. Mm-hmm.
I hem de pensar que les famílies fem el que bonament podem o el que bonament sabem. I que, malauradament, tenim a les aules molts nens i nenes, molts nens i noies, que aquesta tercera pota del tamboret no la tenen, o la tenen coixa.
Perquè no saben, eh? Perquè...
O perquè no
perquè
hi són.
No poden, o per circumstàncies.
I jo no sé en altres moments de la història, però ara segur que nosaltres, com a docents, hem de plantejar una aproximació, una estratègia d'aproximació als nostres alumnes, deixa'm-ho dir així, que està mal dit, com si no hi hagués família.
Uh-huh.
Perquè de vegades no n'hi ha, diguem. Uh-huh. I si n'hi ha, perfecte, i hem d'entrar en relació, però no hem de pressuposar que els pares facin no sé què, perquè és injust. I també és veritat que nosaltres estem tot el dia amb criteris educatius i donar la sensació que són evidents, i no són evidents.
Clar, jo deia que hi ha una feina tan important a fer a fora de l'aula com la que es fa a l'aula, però és que moltes vegades aquesta feina que es fa fora de l'aula repercuteix molt en que la feina de l'aula vagi bé. És indispensable perquè vagi bé, perquè si nosaltres validem a les famílies i les famílies ens validen a nosaltres com a professorat, aquí el que passa és que aquella criatura o aquell noi o aquella noia al final té el permís per aprendre i l'aliança dels seus pares i dels seus mestres perquè aprengui en bé d'ell i no se'ns hi colen les coses personals que sempre es barregen per aquí al mig. A vegades la nostra mirada, sempre dic una mirada, en aquests casos que no hi ha família, o que la família està absent, o que està present però està absent perquè està amb altres problemàtiques, la nostra mirada d'empoderar el noi o la noia, de no tenir una compassió que treu dignitat, és molt important, perquè si nosaltres pensem que pot fer alguna cosa bo amb la seva vida, malgrat tot, ho farà. Si pensem que no, li estarem traient possibilitats.
Absolutament.
I per desgràcia hem passat massa temps invalidant a les famílies. Inclús hi ha hagut lleis educatives, no? El tema del que passa al centre és qüestió del centre. I el que passa a l'aula és dins les quatre parets de l'aula, i hem de pensar que no, que el que passa a l'aula també passa a les famílies i passa al carrer. Aleshores, aquest donem-nos la mà, no? Obrim-nos. No només anem a obrir la porta de l'aula per ensenyar aquestes activitats magnífiques que fem, sinó anem a aspectes profuns que afecten l'educació dels nostres fills i filles.
A trobar, a buscar, i a per trobar una complicitat.
Deies abans, Seba, la paraula confiança. Quan hi ha confiança amb la família, quan confia això, el nano l'olora.
I tant.
I al revés, quan hi ha desconfiança, ho veu i, vamos, entra, ja arriba a casa, és que el professor m'ha dit no sé què, la professora m'ha dit no sé quan, i estem perduts. O sigui, jo no flueix mai.
Jo sempre he recomanat, perquè aquest tema és un dels que treballo molt, que els pares, quan es reuneixen amb l'escola, sempre diguin als fills alguna cosa que els hi ha agradat dels seus professors, que la busquin. I a l'inrevés, que els professors, quan s'han reunit amb els pares, també diguin al nano o a la nena o al nen: saps que em va agradar molt això dels teus pares? Saps que m'ha encantat? Perquè això empodera d'una manera al noi o a la noia, li dona una confiança, i és aquesta aliança al cap i a la fi.
del que deies abans, de que la nostra manera de pot ajudar, no? És el famós efecte Pigmalió, no? Que tu mires a l'alumne confiant en ell. De fet, jo sempre hi ha un principi que m'acompanya molt, que és que en educació és preferible que t'enganyin a sobresospitar. La teva mirada sobre l'alumne ha de ser pressuposant la innocència sempre.
Sí, jo dic que no tot és possible, però que creure que tot és possible té poder i és el poder de fer possibles moltes més coses.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati un dimecres més amb la Eva Bach i la Montserrat Jiménez parlant dels temes diguéssim, més complicats de la història mundial, que són els adolescents i com ens posem davant d'ells.
Sí. Sí, jo no pregunto que fins quan dura l'adolescència, Jordi? 48, 49 anys?
Si són això, jo ja estic fora. Sí.
Si no. Bueno, heu escrit ara el llibre, diguem-ne, que últim que heu escrit juntes, és Mares i pares influencers, 50 eines per entendre i acompanyar adolescents d'avui. I només 50 eines?
Sí, 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 només 50, perquè comencem per lo essencial i si de cas després ja acabarem d'anar per detalls.
És una broma, és una broma, perquè és obvi que en educació la simplicitat també és un valor.
Sí, sí, sí.
50 ja és un bon número.
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Tenim feina, eh?
Una cosa que m'ha agradat del llibre és que he fet un treball de camp important. O sigui, he parlat amb 1.600 joves, o sigui que heu escoltat, heu reflexionat el que diuen i proposeu eines. Parleu-nos alguna d'aquestes eines que proposeu, sobre l'amistat, per exemple.
Abans de les solucions, anem a parlar una mica del problema. Com els heu vist? Com tenim els nostres adolescents?
Plens d'optimisme, moltes vegades més que nosaltres, de vitalitat, de ganes d'implicar-se també per canviar el món, de gran consciència social, ho veiem no només en temes de sostenibilitat, sinó en temes de preocupació, no? Pel tema, doncs, temes de comunitat, temes de poble, i la veritat és que nosaltres sempre llancem una llança, no?, a favor d'aquesta mirada positiva, no? Perquè el que deies tu ara al principi, no? És un tema complicat, no? I hi tornem, no? Ens hem passat tant de temps dient, ui, adolescència, socors, no? Què hem de fer? I per tant, nosaltres el que volem dir és endavant, deixem-nos encomanar per aquesta vitalitat i aquesta descoberta als grans temes de la vida.
Sí, sí, nosaltres tenim una mirada de l'adolescència que se'ns confirma quan estem amb adolescents a prop, i és que no és una malaltia, no és una enajenació mental transitòria, sinó que és el ple despertar la vida, amb tots els grans temes de la vida. Si els mirem en la dimensió comuna que tenim de persones i no els posem en un sac d'adolescents on hi va tot lo pejoratiu i tot lo que els desqualifica, t'adones compte, doncs, del que, per exemple, els romans definien els adolescents com els que porten el foc d'una vida nova. I creiem que aquest foc és un foc que ha de renovar coses a la vida en general i a nosaltres, adults en particular. I si ens deixem ajudant a créixer en el que està creixent, que és el que significa també etimològicament adolescent, creixem nosaltres, que teòricament ja estem crescuts, però no estem mai crescuts del tot. I l'adolescència ens ajuda a créixer acompanyant els que creixen d'una manera meravellosa.
Quan vaig descobrir, gràcies a la meva paternitat, diguem-ne que la primera crisi del... que al final podem definir que els humans anem de crisi en crisi, no? Diguéssim. I la primera és als 2 anys, no? La meva dona, no, té la crisi als 2 anys. És metge, més o menys, ho té per la mà, i diu, 2 anys? Ja tens una crisi als 2 anys? Però és molt interessant, perquè als 2 anys has acabat d'aprendre, diguem-ne, no?, a caminar, no? Aprens a caminar. I ja tens la potència de caminar, però encara no saps on vols anar. I això crec que es pot aplicar tal qual al món dels adolescents, no? Arriben a un moment de plenitud, als 14 anys desenvolupen fins i tot la capacitat de raonar en abstracte, de cop i volta tenen una potència, no?, un armament, però no saben què fer-ne encara, no? I és absolutament normal que això provoqui, com a mínim, certa ansietat, diguéssim, no? Perquè al final la major part dels nostres adolescents el problema que tenen és que gestionen com poden les seves pors, per dir-ho així, no?
De fet, José Antonio Marina, que el citem en el llibre, diu que el cervell adolescent és com un cotxe molt potent en mans d'algú que no té carnet. I podríem afegir això, i que tampoc té un destí clar encara d'on vol anar, i que no, el que no pot ser és només apretar el gas a fondo i sense destí. Per tant, els hi hem de donar destí, els hi hem de donar normes, però
ni deixar-los tancats al garatge.
Exacte, exactament, i que gaudeixin del viatge amb plenitud i amb seguretat, amb prudència i alhora amb capacitat de llançar-se a la vida plenament.
I hi ha una cosa, que és que amb els seus comportaments o amb les seves idees, que poden diferir de les nostres, el que fan és qüestionar-nos a nosaltres i treure'ns a nosaltres de la nostra zona de confort, del que sempre havíem pensat. És que això sempre havia estat així i m'havia funcionat, i ara estic veient que va per un altre camí. No? La Gemma Ventura, en el pròleg, ho diu també del llibre, no? El que t'ha portat a tu a un lloc, potser a mi m'hi porta per una altra drecera, per un altre camí, igual de vàlid. I és aquesta dificultat de dir, doncs...
I el gran enemic de la tractar els adolescents és, diguéssim, per dir-ho així, la voluntat dels pares de corregir els seus errors, no? Moltes vegades, jo ho trobo, a part de la meva experiència, però de pares que no volen que els seus fills cometin els errors que van cometre. I això és una pretensió vana. Per dues raons. Perquè els cometran, segur, i si aquells no, uns altres. I després, perquè és que si no els cometen, com creixen?
Els volem domesticar perquè, com deia molt bé la Montse, no ens facin sacsejar a nosaltres les nostres certeses. Ara no em molestis, molts estem ja com cansats de la vida, ja tinc clar tot com és, i a mi que no m'expliquin res, que ja ho tinc tot, i llavors jo t'ho vull traslladar tot a tu, perquè ja veuràs que ara tens molta il·lusió, però acabaràs com jo, desenganyat i desencantat i tot. Per tant, no em toquis la pera, que jo ja sé que la vida no val la pena i no hi ha res que... És així, no? Per un cantó els volem domesticar i per l'altre cantó els hi projectem les nostres pors i els nostres somnis pendents i les nostres frustracions. I nosaltres hem d'impulsar els seus de somnis, no els nostres a través d'ells.
Amb això que diu l'Eda de les pors, vosaltres heu citat el treball de camp que hem fet en el llibre, però per un projecte previ vàrem fer un altre treball de camp. I una de les pors que més tenen en un 29% dels nostres joves és a fracassar. Un fracàs entès a no complir les expectatives que a casa seu estan esperant d'ells.
És que aquesta domesticació no deixa de ser treure els anhels. O sigui, tenen les seves il·lusions, els seus anhels de vida, els seus anhels de créixer, i quan els pares a vegades és... Mira, tranquil, tranquil, això que explicaves m'ha semblat molt... Que és una tentació molt important que tenim tots, no? De dir, calma't, que això no anirà bé. I és just al revés, no? És de quina manera fem que això agafi un camí correcte.
Nosaltres els hem escoltat molt, hem escoltat a quasi aquests 1.500 nois i noies de diferents edats, de 12 a 21, i no només de Catalunya, sinó també d'altres comunitats, d'Espanya, i realment una de les coses que hem vist és que ens demanen a la seva manera, amb la Montse vam fer l'esforç de traduir 12 actituds que necessitem amb clau emocional per relacionar-nos i educar adolescents, i una de les coses que està clar que ens demanen és que els acompanyem, que els guiem, que els hi mostrem els perills del viure, perquè necessiten que els hi mostrem, però que no els impedim l'aventura del viure per pors que són només nostres, i per mancances que són, i per rigideses que són només nostres, perquè una altra cosa que també ens han dit és que com ens veuen, els hi hem preguntat com ens veuen en els adults i què no els hi agrada de nosaltres, i ens han dit la manca d'empatia, la desconsideració, que no els entenem i que no els escoltem prou, que som intransigents, estrictes i poc tolerants, això amb un 36% el primer, un 28% el segon, i un 20% ens veuen avorrits, amargats i estressats. La pregunta que ens fem amb la Montse és que és molt greu això, perquè com eduquem, quina autoritat tenim per educar amb cara d'amargats?
Un missatge els estem donant de la vida adulta, no? Veniu, veniu, que veureu què us espera.
Acabareu com nosaltres.
Que acabareu com nosaltres. Jo sempre faig l'analogia d'haver llegit un article de la revista Forbes que deia que les emocions que els adults més portem a la feina són la frustració, l'ansietat i l'enuig. I diem nosaltres, bueno, potser no calia fer una anàlisi de Forbes. Els adolescents ens està dient que ens veuen ratllats, frustrats i estressats.
Sí.
I és així, de dir, què els estem dient, no? Quin missatge estem transmetent amb tot això?
Que, com a treure de zona de confort, que deies abans, no està malament, eh? O sigui, que et veuen... ha estat una definició molt dura, ja no me'n recordo les paraules. Avorrits, estressats, ratllats, és a dir...
I això que els teus fills encara no han arribat a l'adolescència.
Sí. Els teus sí, jo parlo amb ells. És a dir, que no... Heu mencionat una paraula que em sembla molt important, perquè que és els efectes, no? O sigui, els sentiments dels nanos. Perquè moltes vegades... ens oblidem que tot això que es passa als adolescents és que ens estan dient que estan patint. O sigui, quan et qüestionen a tu com a adult, de fons estàs dient, em passa alguna cosa que no sé dir-li, no sé posar-li nom, no sé què em passa i que algú m'ho expliqui.
Clar, ja d'entrada ja és una etapa que de per si ja ho comporta, això, a nivell també biològic. Però, a més, estem vivint temps de molta complexitat. Gestionar aquesta complexitat ja és difícil pels mateixos adults. Imaginem-nos ells, no?, amb tot el garbuig que tenen. Aleshores, és imprescindible que busquem aquests contextos on apropar-nos a ells, escoltar-los, empatitzar, per després fer un bon guiatge.
En el Montse hi ha un moment en el llibre on fem una mica un relat de com es pot sentir un adolescent interiorment quan se li desperta davant, doncs, la vida, en majúscules, i de totes les pors que té, doncs, de coses que li estan canviant, de coses que li passaven i que ara li passen diferent, de coses que li diuen que li passaran i ell nota que li estan passant unes altres coses i allò no, la por de ser l'últim, la por de ser, de quedar marginat, la por de que el que li passa només li passa a ell o a ella i no a un altre, i per tant quina por de compartir-ho perquè potser sóc jo l'únic boig o l'única boja que està sentint això. I llavors diem, no, quantes vegades tots aquests sentiments també els tenim els adults? Llavors hem de connectar molt això que dèiem des d'aquesta dimensió emocional comuna de persones on tots tenim pors que no són d'adolescència, que no són d'adults, són de la vida, són de la vida i dels grans temes de la vida.
I per fer això hem d'estar preparats, no? El nostre missatge és deixem anar la nostra motxilla del que portem i estiguem preparats, doncs, per escoltar i per entendre noves maneres de viure la vida, de veure el món. Deia Alvin Toffler, que és un dels grans també pensadors, que, bueno, va fer premonicions sobre el futur, que ja és el nostre futur. I ell deia que els analfabets del segle XXI no són els que no sabran llegir ni escriure, sinó els que no seran capaços d'aprendre, desaprendre i reaprendre de nou. Uh-huh. I és així, i és així.
Sí, la importància també per tot això que les famílies o, i també les escoles, els professors, estiguem disposats a escoltar. O sigui que estiguem disposats a llegir clima que a l'adolescent entengui, hi ha un adult que pots parlar del que vulguis i que ell et donarà resposta, és capital, perquè moltes vegades no tenim temps per escoltar-lo i només preguntem, has fet els deures, has estudiat l'examen de demà?
Jo sempre dic que no es pot educar sense un sofà, diguéssim. El meu despatx tinc un sofà i treu fum, a més a més. Perquè quan, això que deies, quan ells veuen que hi ha altres que els hi ha passat el mateix, no? Que no ets el primer, això, només això, saber que està descrit als llibres, ja et relaxa.
La el poema que deies al principi, no? De l'Ausias Marc.
Tal qual.
Sí.
La imatge del sofà que m'ha vingut ara és amb l'Eva. Fem algunes dinàmiques per pares i mares i passem un tros de la pel·lícula Call Me By Your Name.
Sí.
Hi ha un moment final on el pare s'asseu amb el fill i li diu...
El sofà.
Vull que sàpigues que passi el que passi, estic aquí. I ells necessiten això. Que hi hagi persones que passi el que passi, estiguin allà.
Per més que hagin contravingut, transgredit, però que els puguin tornar a reorientar, i evidentment això omplir de valors, omplir de sentit i omplir d'humanitat i de sensibilitat i de bellesa i de bondat el que ells fan, és el que ens toca, però ens ho hem d'haver plantejat nosaltres i hem de creure en la seva de bellesa i de bondat i de sensibilitat, perquè si pensem que estem educant a uns insensibles depravats i no sé què, i que nosaltres... És que això no, això ja es veu que no serà rebut, que s'hi giraran d'esquena.
I al revés també, ara m'han recordat, l'altre dia vaig parlar amb una família amiga que està passant un moment econòmic difícil i tenen una nena de 15 anys i tot el que em deien és estem intentant que la nena no s'enteri de res, que, perquè no pateixi. I en un moment que li dic, mira, agafeu-la i aneu a prendre una pizza junts i expliqueu-lo perquè sap més del que penseu.
Aquí hi hauria la cita aquella de l'Evangeli de la veritat us farà lliures, perquè realment és evident que s'ha de veure com es diu aquesta veritat, qui la diu, fins on es diu, l'ha de dir algú que estigui tranquil, centrat, que pugui donar seguretat.
Evidentment,
no pot ser alarmista i s'ha de dir de determinada manera. S'ha de conservar la serenor i la bellesa quan es diuen veritats emocionals dures i difícils, no? Però s'ha de dir perquè és que si no s'han d'enfrontar sols, capten coses, es poden imaginar les coses molt pitjor, perden la confiança perquè al final pot estar passant... Al final, quan ho descobreixi, dirà... igual penso que no està passant res, però està passant alguna cosa molt gros, però com que no m'ho diuen, vés a saber. És a dir, no podem deixar-los sols davant la vida i les coses difícils.
Follejava el llibre perquè nosaltres justament aquesta cita l'hem traduïda amb l'honestedat, no? L'honestedat ens fa lliures i quasi perfectes. I és així, perquè realment ells, a més, ho perceben. Però, a part, aquesta idea d'amagar, no?, el patiment, l'hem de deixar anar segur, perquè arriba un moment en què aquest patiment hi és i ha de ser perquè ells puguin créixer i nosaltres també puguem créixer.
És com que ho llegeixen, eh? Jo, sí. Molts nens que separen els pares i et diuen jo ja ho sabia i no havien dit res perquè no eren pas pares que discutissin.
Perquè
ni
els
que
ells, nens, tots els llegeixen, fan un escrit. Seran el que siguin, però són tontos.
No, tenen wifi emocional, sí, tenen antenes emocionals, sí, sí. I ho capten. El que passa que si no saben què és, van perduts.
Hi ha una altra cosa que abans... Jo sempre dic que els adolescents se'ls ha d'escoltar sempre, i vosaltres els heu escoltat així industrialment. Però també és veritat que no se'ls ha de fer cas en lo concret, perquè moltes vegades no saben el que volen dir. Se'ls ha d'escoltar i molt, intentar veure què és el que volen dir darrere el que diuen.
Jo, Adolescentes que Maravilla, que és un llibre que vaig publicar en el 2008, deia, que ja porto unes quantes edicions, o 14 o por ahí, deia que els adolescents, en un capitolet, ens haurien de venir subtitulats. Exacte. Perquè, per sota, que anés dient exactament què estan dient. Sí, sí.
Això és així, sí. És veritat. Hem d'anar més enllà del concret, no? Però també ens hem de fer la pregunta que nosaltres ens fem, que és què ens hem de deixar ensenyar per ells i elles.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
L'hora del pati.
A l'hora del pati de nou, amb l'Eva Bach i la Montserrat Jiménez parlant d'adolescents i de sortir de la nostra zona de confort. Ens deies abans, Montse, que... No? Deixàvem amb l'ai al cor la pregunta què ens hem de deixar ensenyar, no?, dels nostres adolescents.
Podríem dir moltes coses, però nosaltres utilitzarem les dades del treball de camp que hem fet amb aquestes més de 1.500 enquestes. I mireu, el primer que ells han dit que nosaltres hauríem d'aprendre en un 26,6% de resposta és a gaudir de la vida, dels bons moments i a desconnectar, perquè ens veuen sovint molt capficats amb la rutina, amb la feina, incapaços d'aquest gaudi, no?, de per si. En segon lloc, ens diuen a tenir una ment més oberta, a ser capaços, no?, d'acceptar realitats variables, diferents, i això amb un 23,2%. I el número 3 crec que avui en dia l'endivinaríem tots, no?, que és la tecnologia. Aprendre la tecnologia. No des de la dimensió només tècnica, no?, que també, sinó de dir que ha vingut per quedar-se a les nostres vides.
Mira, ara... el títol del llibre utilitza la paraula influencer i a vegades pensem que els nostres adolescents ara mateix els eduquem els pares i els professors i ja està. Però això és veritat, això?
A nosaltres vam constatar aquesta realitat, una realitat doble, que és que els nois i noies segueixen influencers i els ho vam preguntar.
En un percentatge molt elevat.
I segueixen un 75% segueixen influencers. I és així. Però clar... Per una altra banda, veiem els pares i mares també...
Perdona, això, en principi, és una novetat. Sí, no hi ha cap generació d'educadors que s'hagi trobat amb aquest
fenomen. Exacte,
fenomen.
Això és una cosa nova, és la quarta gran revolució de la humanitat en quant a comunicació.
Però en canvi, digues el que ens tapes a dir ara.
Clar, però què passa? Que llavors els hi hem preguntat, perquè com els pares i mares, sobretot, es queixen molt, i alguns profes també, de que estan tot el dia enganxats a les pantalles amb aquesta gent, nosaltres vam preguntar, però tu del teu entorn proper... A qui admires? I un 80% admiren algú de la família. I pare i mare sumen 60%. Però compte, profes...
I això sí que és de sempre.
Clar, de sempre. Però és que, a més, un professor o una professora pot ser un gran influencer de cara a poder desvetllar talents, de cara a poder ajudar el noi o noia a trobar el seu lloc en el món. Ho sabem tots, que hi ha professors que han sigut mentors i que són mentors i que fan aquesta influència tan gran. Llavors nosaltres posem aquest títol al llibre, Influencers, perquè pensem que adults, mares, pares, mestres, hem de ser influencers, que vol dir que fer que passin una sèrie de coses que han de passar perquè l'educació vagi bé i la vida vagi bé. I en el llibre diem tres grans coses, que són les tres parts. La primera, nosaltres estar bé emocionalment, per tant, perquè puguem ser far i puguem ser port, d'aigües calmes. Segona, teixir vincles que caronin, i entrem en tota la part de les relacions, de fer que les relacions siguin realment potenciadores, positives, amables, humanes. I la tercera part, ajudar els nois i noies a buscar el seu lloc en el món i a deixar una petjada bonica en la humanitat, intangible, bonica.
Vam utilitzar una cita d'una influencer, la vecina Rubia, perquè, entre altres coses, l'Eva i jo ens vam passar un estiu mirant tots els influencers, no?, per saber també què busquen en aquestes xarxes i realment què hi troben. Però ens semblava molt simbòlic citar la vecina Rubia, que diu, a veure, un influencer és un professor que et motiva i t'inspira en les seves classes. Un influencer és la teva mare quan llegeix cada vespre al teu costat per inculcar-te l'hàbit de la lectura. És una mica aquest resum, no?
Has començat dient, la primera que dius, està bé. O sigui, que en aquest cas els pares, també els professors, perquè al final a vegades podem parlar dels professors, el síndrome del professor cremat. O sigui, quan està cremat, difícilment influència. O sigui, per molta saviesa que tingui, la influència no serà bona.
I estar bé no vol dir estar sempre bé, sinó estar bé vol dir afrontar les dificultats estant bé. Perquè a vegades, jo també he vist, diguéssim, la formulació contrària, no?, que hem de donar exemple, hem d'estar sempre aguantant el tipus i tal, i això em sembla absolutament contraproduent.
Sí, sí, per això nosaltres parlàvem de que l'honestedat ens fa lliures i quasi perfectes, perquè la consciència que tu estàs en un mal moment és imprescindible, la confiança i l'esperança que allò revertirà, la responsabilitat per fer el que estigui a les teves mans perquè reverteixi, la paciència per deixar que la vida també faci el seu i aprenguis el que hagis d'aprendre en aquell procés, i, evidentment, la generositat d'en aquests moments no encomanar-ho perquè tu estàs malament es derivi que la vida no val res o que la vida tot són problemes. Soc jo que tinc un problema i ara ho veig tot negre. Per això la consciència també és tan important i és el primer element.
Me'n recordo fa anys, quan començava a donar classe, un dia em feia mal al cap i vaig dir al meu cap en aquell moment, tinc un mal de cap avui, i em va donar un consell, dir, quan entres a classe, digue-li als nanos que fa mal al cap. I a mi em va sobtar, no m'ho vaig creure molt, però me la vaig jugar.
Segurament hauries notat els efectes secundaris de dir-los, no?
Que es van portar millor i que jo estava millor. Mm. O sigui, va ser una experiència...
Sí, sí.
O sigui, i m'han recordat ara de... Perquè és molt important. Al final tu deies, no has d'estar bé sempre, perquè no estem bé sempre. O sigui, a vegades tens mal de cap, a vegades estàs cansat, no has dormit, el que sigui.
Però el que sempre has d'estar bé és voler tornar a començar. Però en això sí que som lliures.
Ens en sortirem si la vida ens fereix. És un altre capitulet que dediquem, de dir, sempre conservar l'esperança que ens en sortirem, i si més no, les ganes de fer el que estigui a les nostres mans per sortir-nos en quan puguem, que potser no és ara, potser serà d'aquí un temps, però confio que, o tinc ganes que això passi, si més no.
Aquest missatge vital, que ara deia l'Eva, és bàsic que el transmetem en els joves d'avui en dia, de que malgrat tot ens n'hem de sortir. Ens n'hem de sortir com a individus i ens n'hem de sortir com a comunitat.
Perquè això, perdó, Jordi, ho agafo la segona idea que m'agrada molt, que és el vincle. O sigui, jo és una paraula que a mi m'encanta, vinculació, però al final, d'alguna manera, el vincle, i en l'adolescent especialment, li fa, diguem-ne, com a suport de dir, és que aquest professor això no li puc fer.
I en aquests temps convulsos que parlaves tu, que citaves tu abans, no sé, l'afebliment dels vincles i, en alguns casos, fins i tot la desaparició, jo diria que és l'epidèmia de la nostra època.
És el canvi de la tipologia de vincles i de la manera com ells exerceixen aquests vincles.
Sí, sí, sí.
O sigui, hi ha un canvi en la configuració de fons, que és justament el que nosaltres adults, o que venim d'on venim, no?, ens costa més d'entendre.
Mm-hmm. Sí, sí.
Però hi ha algunes coses que són objectivament pitjors, no només. És a dir, té un alumne, un exalumne, que ho va passar molt malament en el seu moment i que, feliçment, després se n'ha sortit, diguéssim, després de passar malament, i ha tornat a casa, va estar un temps fora de casa. No? Uh-huh. Ens parlava amb ell i em deia, no, és que a casa no sopem junts. I jo, home, però, i si tu forces, no, és que la meva mare és incapaç de sopar amb nosaltres, llavors el que fem els fills, que són dos, és fer el que poden. No? És que això és objectivament un problema, diguéssim. No és només que han canviat les coses, ens hem d'adaptar. És objectivament un problema. De fet, jo li deia, home, per què no proves de començar a sopar amb el teu germà, que també és exalumne nostre, també el coneixem, perquè potser, de vegades, la sanació pot atrapar els fills. Tantes vegades ho hem vist.
Clar, no? El que passa és que això, té relació amb el que jo deia abans de la mirada possibilitadora, no? En tant quan pensem que això és desastrós, qui li passi, serà més desastrós, no? Si té un punt de terrible, però si nosaltres ho veiem terrible, serà més terrible. Llavors, jo penso sempre amb el que diu Boris Cyrulnik, gran referent mundial amb el tema de la resiliència, la gent que se n'ha sortit de situacions les més desastroses i les més terribles de debò, perquè gent que no té ni el pare i la mare, que aquest noi que dius encara el té a casa, però és que ni els té perquè els han matat en guerres, en camps de concentració, en el que sigui. I ell diu, ens en podem sortir sempre i quan tinguem dues coses. I una és una mà amiga que ens doni suport, i si és una xarxa, molt millor, si és tota una xarxa de vincles i d'efectes, molt millor, però amb un de sol, i el segon, que ens ajudi a elaborar allò que ens està passant i a donar-li un sentit reparador. Si això ho podem proporcionar, se'n poden sortir.
Estic totalment d'acord. Només en defensa del que deia abans, no dic que fos un obstacle insalvable, sinó que també és necessari reconèixer que això podria ser millor.
Totalment. Totalment, i perquè sigui millor hem de fer això.
I que tenim alternatives i que ens en sortirem.
Sí, hem de
no
tenir
passar...
clar això, perquè això sigui millor, exacte.
Tu abans, el programa abans, citaves a l'Evangeli, jo ara el citaré jo també. Això que has explicat de resiliència, per mi el mètode educatiu és el de la paraula de fill pròdig. O sigui, el que hi ha una mà, una abraçada que incondicionalment ens abraça i diu, mira, dona igual el que ha passat, dona igual el que has fet... que aquí estic, que jo t'estimo.
I això sofà, és... que dèiem abans.
El sofà. Sí, el sofà. Sí.
El sofà és una imatge del Jordi que jo em veig incapaç de...
Però està el sofà...
És un tema sentimental.
Te'l regala per tu.
El sofà s'està quiet, i el Raül és incapaç d'estar quiet.
Sí, sí, no, de una cosa interna. A vegades els ullers no ho saben, però que quan comença el bloc mai té el Jordi els papers en lloc. Deuen estar al sofà, segurament, per exemple, comença a buscar-los.
Siguem positius, però sí. Hi ha esperança. Ens queda molt poc, ja, gairebé 4 minuts, i sí que m'agradaria preguntar-vos per una fórmula que feu servir al llibre, no? Que és, diguéssim, consells concrets, orientacions de consells, no? Tenim un decàleg que és com molt xulo. Expliqueu-nos una mica... per què veieu la necessitat de concentrar-ho? I...
El decàleg, de fet, quasi bé, n'hem tret diferents a les xarxes de decàlegs. Un que deia l'Eva al principi, que fa referència en aquesta emoció, no? Perquè la teva vida t'enamori, perquè estiguis un enamorat del que fas i del com ho fas. I també vam treure el decàleg, i ara què, no? Amb els 10 orientaconsells, que són els que resumim o ampliem en el llibre. És de que tu... esculls què vols fer amb la teva vida i a què et vols dedicar.
Que, si em permeteu, la Falca és un mètode molt pedagògic, no? Tu fas tot el desenvolupament i després el resumeixes per prendre consciència.
Sí, aquestes són les píndoles d'avui en dia, no? Que volem la informació molt més resumida, molt més visual, sintètica, molt més sintètica. Sí. Llavors, bueno, des del que dèiem al principi, no? Què vols fer tu amb la teva vida i el que deia l'Eva també, quina petjada vols deixar. I aquí hi ha molts aspectes que intervenen.
Com, per exemple, nosaltres parlem de somiar sense límits, perquè els límits ja els posarà la vida, tenint en compte que els posarà. Parlem, per exemple, de que, en el fons, quin és el més important no és el que vull fer, sinó el per a què vull fer-ho, el sentit que li dono a una professió, no? I que sempre ha d'estar lligat amb motivacions internes i transcendents, que són les bones, perquè si només és aconseguir coses, arribar a fites, fama, èxit, diner, tot això no omple. No omple ni et fa fer un bon servei.
Tenen dos riscos, no aconseguir-ho ni aconseguir-ho.
Nosaltres diem que hem de fer les coses bé i fer el bé amb el que fem. Aquest és el sentit d'una professió.
Parlem dels famosos i si no se'n surt, i si perd un curs, i si no és el que volia... Ho girem. I si resulta que fa el que el fa feliç?
Aquí deixem... A l'elecció de carrera universitària o de cicle formatiu és i quina sortida té. Que això a vegades és... No fes alguna cosa, menys història, pots fer el que vulguis, o sigui, no hi ha problema.
Les sortides avui en dia, per sort, es poden inventar i n'haurem d'inventar moltes perquè el futur és incert.
Molt, I després, varia. Ens haurem d'adaptar molt.
Hi ha una derivació semàntica que traeix d'alguna manera el problema. La carrera no és el que estudies. No. És el que treballes tota la resta de la teva
vida. El que fas després, quan ja tens el títol, per començar a fer-ho. I després parlem també de fracassos i referents que animen. Que no tothom arriba pel camí recte. Que, oita, jo no la vaig triar, ho hem començat dient. Jo no vaig triar. Tinc clar que vull ser educadora. Mira, jo tinc el meu fill gran que des dels 3-4 anys deia que volia ser periodista esportiu, i ho és. I jo no,
I què passa? Cadascú hi arriba pel camí que hi arriba, allò, paciència, esperança, confiança...
Sí. I el que és molt important és que el que sí que tenim clar que ja ens passa a nosaltres i que els passarà més a ells és que no podem deixar mai d'aprendre. La predisposició a seguir aprenent serà un tema permanent.
Jo donaria una volta més. No només estar disposat a aprendre el que no saps, sinó a aprendre el que et penses que saps.
Aquí. Ui, aquí.
El desaprendre, que dèiem també al principi.
Ui, aquí. Sí, 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 sí.
El desaprendre per reaprendre.
Sí.
És una constant dels nostres temps.
Nosaltres resumim una frase en el llibre, que és quantes vegades li hem dit a un alumne o a un fill nostre: tens raó, a partir d'ara això m'ho miraré d'una altra manera.
I aquesta no és una derrota, és una gran victòria.
És això, exacte.
Perquè també, això ho vull dir també, a vegades quan s'equivoquen, ara penso a l'aula i demanem perdó, guanyem autoritat, no la perdem, just al revés.
Jo sempre dic, quan discuteixo, perquè a mi m'agrada fer les classes dialèctiques, quan discuteixo un alumne i pensa que estàs perdut, guanyo jo sempre, perquè si guanyo jo, guanyo, i si guanyes tu, també guanyo,
guanyo jo.
I com a mares i pares, també.
Absolutament.
Sí.
Ja pràcticament acabat el temps, el que sí que voldria és que fes una petita falca publicitària al llibre Pares i Mares Influencers, editat per...
Per Rosa dels Vents en català i per Grijalbo en castellà. I, bueno...
És una novetat que és
el llibre, fàcil de trobar. El llibre ja va per la segona edició i fa, pues, ara farà 3 setmanes que...
Circula.
3 setmanes que ha sortit.
Estem molt satisfetes del ressò, no?, i de la resposta que està tenint.
Nosaltres també estem molt satisfets d'haver-vos tingut al programa. Moltes gràcies a la Eva Bach i la Montse Jiménez, que quedem emplaçats per seguir veient-nos, si Déu vol. Moltes
molt
gràcies.
Molt agraïdes.
Moltes gràcies.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
I arribem a l'últim bloc del programa d'avui, que, com sabeu, dediquem sempre a les recomanacions. Avui, amb la Isabel Cuesta, que ens ve a parlar d'un concepte així aparentment sorprenent, no?, que ella en diu la disciplina positiva. Buenas noches, Isabel.
Buenas noches, ¿qué tal?
La primera sorpresa es, digamos, juntar en el mismo concepto una palabra con unas connotaciones así como más duras, con unas connotaciones como más buenas, ¿no? Disciplina positiva. Explícanos un poco.
Vale, bueno, realmente es que también es lo que dices tú, al final tiene una connotación negativa o como muy dura y no entendemos que se pueda ser firme y amable a la vez, ¿vale? Entonces yo siempre lo explico como algo muy sencillo. A la hora de ayudar a los niños a crecer, ¿no?, y a educarles, entendemos que tenemos que ser muy firmes y muy duros, porque si no, pasamos como a la permisividad total, ¿no? Sin embargo, yo siempre le digo a los papás, vale, cuando tú tienes un jefe en el trabajo que al final también te tiene que guiar, ¿no?, para que tú rindas bien y para que hagas bien tu trabajo, ¿cómo te gusta que te manden, no? ¿Te gusta que te manden o más bien te gusta que cuenten contigo, no? Que te hablen con respeto, que te guíen, pero sin enfadarse, ¿no? Entonces mucha gente me dice, bueno, pues es verdad, ¿no? Prefiero ese tipo de líder. Y muchas veces digo, vale, y con tu jefe cuando estás que no puedes más, estás enfadado, te pones a gritarle y te dicen no. Digo, entonces, bueno, pues eres capaz. ¿Qué ocurre? Que al final son nuestros hijos, llevamos una mochila detrás también de nuestra educación. Todo condiciona, nos condiciona mucho también los padres y la gente que nos mira alrededor. Entonces, bueno, se juntan muchas cosas, ¿no? Y eso lo vemos en los talleres.
Porque hay una especie de efecto péndulo, ¿no? De decir, de padres muy permisivos a padres que ahora... los padres jóvenes ahora no quieren ser tan permisivos y tampoco saben muy bien ese efecto como dónde buscar el término medio.
Sí, es que al final, a ver, es lógico y normal, ¿no? Porque nosotros, bueno, nos han educado de una manera, desde luego ha sido la mejor manera posible porque era la que se conocía en ese momento. Hay padres que han sido muy rígidos, otros que han sido más permisivos y en base a eso tú repites patrones o todo lo contrario. Si no te ha gustado nada, te vas al extremo contrario. Entonces, la disciplina positiva es guay porque nos permite conocer una manera de educar, un estilo educativo que no está ni en un extremo ni en el otro. O sea, podríamos ver que el autoritarismo no es respetuoso con el niño, pero es que la permisividad no es respetuosa con los padres. Entonces, hay que buscar ese término medio y se puede conseguir.
Pero de hecho, nosotros siempre decimos así,
medio en broma, pero no, de hecho no es en broma, ¿no? Que hay dos tipos de maltratos, ¿no? Por exceso o por defecto. Si eres demasiado, ¿no? Si pegas a tus hijos o si no les pones normas. Son dos tipos diferentes de maltrato porque eso impide su desarrollo, ¿no? Entonces tú planteas una posición, ¿no? De firmeza y amabilidad al mismo tiempo, bueno, lo que también llamamos la acogida y la exigencia simultáneas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hombre, a mí no me gusta mucho poner palabras como maltrato, porque al final mucha gente cuando escucha pues disciplina positiva dice, ¡buah, eso es de hippies!, ¿no? Te pones a hablar de maltrato y dicen, ¡ah, la que exagerado!, ¿no? Todos nos han dado una colleja y no hemos salido tan mal, ¿no? Entonces yo, aunque pueda estar de acuerdo con eso, analizándolo bien y desde las gafas que yo tengo puestas, que son las de la disciplina positiva, puedo estar de acuerdo, pero no me gusta porque tampoco quiero que ningún tipo de padre se aleje, ¿no? Que por lo menos abra la ventana, mire qué es esto, sin ningún tipo de presión, vea si realmente le convence o no, pero por lo menos no espantar de primeras, ¿sabes? Porque también veo eso, veo muchos padres ahí como un poco, bueno, en mi marido, sin ir más lejos, ¿no? Que yo lo llamo cariñosamente marido en redes, él era completamente contrario a eso, pero tiene mucha lógica. Hoy por hoy hay unos estudios en neurociencia que han ido avanzando, pero a lo bestia, y ahora sabemos cómo funciona el cerebro y lo conocemos mucho mejor que antes, ¿no? Y sabemos que la mejor manera de aprender es sin estar en ese estado de estrés o de miedo, ¿no? ¿Qué consecuencias a largo plazo tiene los castigos, ¿no? Que a priori parece que funcionan muy bien porque consigues acabar con el comportamiento, pero es que ahora sabemos mucho más. Ya no nos podemos quedar en el corto plazo, tenemos que mirar de cara al futuro, porque al final los niños van a ser el futuro de este país y del mundo en general, y queremos que sean personas, pues eso, con habilidades sociales, con buena autoestima, o sea, con habilidades, que al final eso es lo que conseguimos guiándonos con la disciplina positiva.
Y tú tienes un canal de Instagram con unos 76.000 seguidores y desde allí... Sí. ¿Y qué más? Y también tienes un blog donde, de alguna manera, estas teorías y esta manera de educar las propones, la explicas y la desarrollas. Y además haces talleres.
Sí, hago talleres, pero todo ha sido un poco que la vida me ha ido llevando, ¿sabes? Yo no lo planteé nunca así. Yo cuando fui madre, pues digamos que no estaba muy de moda ser madre con 28 años que yo tenía. Y mira que antiguamente era muy normal, ¿no? Con 28, pero ahora mismo no. Entonces yo me vi muy sola con mi maternidad. Me vi en el sentido de compartirlo con amigas o con otras madres de mi edad, ¿no? Y yo me veía ahí un poco como que no sabía, y me parecía además que todos los descubrimientos que haces cuando eres madre o eres padre, te apetece compartirlo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues así fue como abrí el blog de una manera un poco natural. Yo soy experta en comunicación, me parecía un buen canal para contar esas cosas que a mí me estaban funcionando y a la vez también poner sobre la mesa esas dudas que yo podía tener para que nos ayudáramos entre todos. Entonces, se nació como un canal bilateral en el que yo propongo y doy contenido, pero la gente también es muy generosa conmigo y sentí como que hacíamos una comunidad donde nos ayudábamos mucho. Sí que es verdad que luego Instagram como que explotó, ¿no? Ha ido como, se ha convertido en una red social de moda, y ahí sí que es cierto que, bueno, que la relación es muchísimo más directa y mucho más cercana. Entonces, de repente, o sea, la gente que me sigue desde el principio o desde que yo tenía uno o dos hijos, han ido viendo esa evolución en mí. Yo, de repente, me encuentro con un niño después de una niña, entre comillas, trampa, ¿no? Como decimos, una niña fácil, diplomática, y de repente me encuentro con mi hijo, que era todo lo contrario, eran rabietas, explosiones, y yo no sabía cómo actuar. Y ante ese vacío de decir, es que nadie me ha enseñado a tratar estos, ¿no? En emociones nadie nos enseña cómo educar. Y entonces, bueno, pues me topé con la disciplina positiva por mi condición de bloguera, empecé a indagar y para mí fue un descubrimiento. Y a base de compartirlo en redes, la gente me empezaba a preguntar. Pero llegó un punto en el que dije, yo me tengo que especializar, porque claro, yo estoy aquí dando consejos y antes, hombre, a mí yo tengo un sentido de la responsabilidad muy grande. Y entonces, bueno, pues di el paso a la formación y de ahí he empezado a hacer talleres y ha sido un no parar. O sea, es impresionante.
Hablando de talleres, hay uno que harás en Barcelona precisamente, ¿no?
Sí,
el fin de semana del 9-10 de noviembre en el Colegio Batoriba Loreto. Explícanos un poco cómo se puede acceder, digamos. ¿Cómo se pueden comprar las entradas?
Claro, como digamos que hay muchísima, muchísima demanda y sobre todo en ciudades como Barcelona. Yo estuve en Cataluña, pero estuve en Tarrasa, entonces... Bueno, pues mucha gente me demandaba ir al centro de Barcelona, y la verdad es que tener un colegio, además, pues con un ideario católico que es pues muy de mi línea, ¿no?, que de repente se interese por llevar allí la disciplina positiva, ha sido como, vamos, de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, está planteado, va a ser un taller intensivo de todo el día, empezaremos a las 10 de la mañana, acabará a las 7 y media de la tarde, aunque suele alargarse un poco más, es un día completo. El horario, ya te digo que, aunque parece muy intensivo, se pasa bastante ameno, es una jornada de verdad muy divertida, en la que lo pasamos bien, nos emocionamos, y las entradas se podrán comprar 2 semanas antes a través de mi blog, que es unamadremolona.com. Hay una, en el menú pone talleres de disciplina positiva, venta de entradas, y siempre se activa 2 semanas antes. Es como un poco como yo me he organizado, porque al final esto se está haciendo como muy grande, lo estoy llevando yo con ayuda de marido y voy vendiendo poquito a poco. En lugar de vender todas las ciudades de golpe, pues vamos así. Entonces, se calcule la gente 2 semanas antes del taller.
Perfecto, Isabel. Muchísimas gracias por habernos transmitido todas estas ideas tan edificantes y tan interesantes. Muy bien, muchas gracias, y nos vemos.
Un placer.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches. I seguim, bueno, no seguim, acabem el programa d'avui, com sempre, amb tot l'equip que l'ha fet possible, no? Us esperem dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia Radio Estel, tot l'equip de l'Hora del Pati. El Jordi Cartero al control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a producció, i en Raül Adams, el Jordi Cabanes a la direcció i presentació. Molt bona nit.